dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà. Programa de Flamenco de Contrabanda FM. Programa que matem per la nostra freqüència del 91.4, de la freqüència modulada. Els que visqueu a Barcelona, als municipis de l'entorn, i els que no, ho podeu escoltar a través de la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org. Programa Flamenco d'aquí d'allà, en el qual escoltem música i comentem música de flamenco, tant de totes les èpoques, tant antigues com actual, i també de tots els llocs on es fa aquesta música, que avui en dia és a tot el món, però procurant centrar-nos més en el flamenco que es fa a Barcelona, a la nostra ciutat. Estem gravant i emetent en directe aquesta edició del programa. Avui que estem a dissabte 29 d'abril del 2023. Ara més o menys són la 1:37, és quan comencem a aquesta edició del programa d'avui de flamenco d'aquí i d'allà. En primer lloc parlarem de la malagueña, d'aquest estil flamenco. Després farem un repàs als events que es produiran durant les properes setmanes a Barcelona, flamencos, els events flamencos. I finalment posarem música de l'últim disc de El Niño d'Elche. Hem començat escoltant música del disc Agua Dulce del guitarrista Tomatito. I ara ja parlarem de la primera part del programa, que la dedicarem als Cantes de Màlaga. Una divisió clàssica dels estils flamencos és la que diferencia entre els cantes creats a la Baja Andalucía, que és geogràficament és el quadrat que està entre Sevilla, Lebrija, Càdiz i Morón, que té el seu centre a Jerez de la Frontera, i tots els municipis o els llocs que estan dins d'aquest quadrat. Cantes que de la Baja Andalucía, doncs, de l'Andalucía del curs baix del Guadalquivir, i quasi tots protagonitzats per creadors gitanos, i que alguns consideren que els cantes d'aquest lloc geogràfic i els cantes protagonitzats per gitanos són l'únic cante hondo autèntic. I diferenciar entre aquests cantes d'aquesta zona i cantats per gitanos, i entre els creats altres zones d'Andalucía i també de Badajoz o de Múrcia, creats per gitanos o per paios, que alguns flamencòlegs i cantaores consideren flamenco però no cantejondo. És la tesi que es va adoptar pel cantaor Antonio Mairena i el flamencòleg Ricardo Molina en el seu llibre Mundo y formas del cante flamenco, que consideren només hondo autèntic aquest cante protagonitzat pels gitanos de la Baja Andalucía, i consideraven els altres cantes com a formes del folclore andalús més o menys influïts pel flamenco o aflamencades. Tesi que en part també ja havia adoptat Manuel de Falla, el gran músic Manuel de Falla, quan va promoure el famós concurs de cante hondo de Granada de l'any 1922, al constatar que degut a la popularització del flamenco de l'època dels cafès cantantes, s'havia perdut la puresa dels estils més hondos, les tonars, la seguirilla, les soleares, boleries i cantinyes, en favor dels estils més aflamencats, els fandangos, fandanguillos, malaguenyes, granaïnes, tarantes. I tesi que es va adoptar en general en l'època del ressorgiment del flamenco en els anys 50 i 60 del segle passat. Aquesta divisió, però, suposava que hi hagués una incomunicació entre el flamenco que es feia a l'Andalusia occidental i l'Andalusia oriental. Incomunicació que no era real. Ja des dels mitjans del segle XIX, i a pesar de les dificultats de les comunicacions en aquelles èpoques, hi hagué influències entre el flamenco occidental i l'oriental. Com si no podem admetre que un dels màxims creadors de la malagueña, que escoltarem després, cante de les muntanyes de Màlaga, fos un gadità, Enrique el Mellizo, que va ser dels creadors més primigenis de la malagueña, que va morir l'any 1906 i apenas va sortir de Càdiz. Com podem explicar, doncs, si no és que hi hagués aquesta comunicació, influències entre els cantes orientals i occidentals? Segurament, els moviments ancestrals de la població andalusa, tant la gitana en el seu èxode, que va aparcar les dues Andalusies, com la població morisca, que vivia el regne de Granada i en ser expulsada cap a l'oest pels reis catòlics i per Felip II, van anar desplaçant-se a l'Andalusia occidental i van fer que funguessin les músiques d'ambdues procedències, la gitana i la morisca, recollint també les influències dels folclores andalús no flamenco. Per tant, pensem nosaltres que des d'una època ancestral i, per descomptat, durant el segle XIX i a partir del segle XIX es va produir aquesta influència entre els cantes andalusos de la Baixa Andalusia, els cantes d'aquest quadrat que hem dit de Sevilla, Jerez, Cádiz, Lebrija i Morón, i els cantes de l'Andalusia oriental. Avui parlarem dels cantes de Màlaga, província situada a l'Andalusia oriental, que va estar integrada a la civilització musulmana de l'Àndalus durant 7 segles. I va ser dels llocs, junt amb Granada, Almeria i Jaén, on va perviure més temps la influència de la cultura musulmana i, per tant, de la seva música. Els cantes més primitius tenien el seu territori a les muntanyes malaguenyes, sent música festera, o sigui, pel ball, el que feia que tinguessin un patró rítmic fixe en compàs ternari. Els exemples són els verdiales, que interpretaven i encara interpreten les pandes o rondalles de verdiales, amb l'acompanyament de guitarres, bandúrries, violins i percussió. I altres estils també de les muntanyes de Màlaga, com les rondenyes, les javeres, reben en conjunt el nom de cantes abandolaos, segurament perquè s'interpretaven antigament i també al segle XIX, junt amb els altres instruments, per la bandola o bandúrria àrab o bandúrria andalusí. El més conegut intèrpret d'aquests estils abandolaos fou Juan Breva, que va viure de 1984 a 1918, natural de Vélez, Màlaga, que s'acompanyava ell mateix a la guitarra i va començar cantant per tot Andalusia. Després va anar a Madrid, on es va fer molt famós, actuant els tres cafès cantantes a la vegada, anaven movent d'una a l'altra, i va cantar davant del rei Alfons XII. Anem a escoltar per aquest Juan Breva un cante que... un cante d'aquests abandolaos, acompanyat a la guitarra per Manolo de Huelva, que va ser un dels guitarristes junt al Niño Ricardo, que va protagonitzar aquests cantes de l'Andalusia, abandolaos de Màlaga. Aquest cante abandolao, cantat per Juan Breva, posteriorment, durant l'època dels cafès cantantes, a finals del segle XIX, principis del segle XX, els estils de Màlaga es van difondre molt i van perdre el patró rítmic que hem escoltat, tocat per Juan Breva, per interpretar-se en compàs lliure. Cantadores com El Canario, El Chato de las Ventas, La Trini, Fosforito, La Peñaranda van ser els que van divulgar aquests estils de la malagueña i, sobretot, Antonio Chacón. Antonio Chacón, nascut el 1869 i va morir el 1929, nascut a Jerez de la Frontera, cantaor de Xebla, de Silverio Franconetti. Silverio Franconetti va ser un gran cantaor, del qual no en tenim gravacions perquè no va poder arribar a gravar, i va ser el que va obrir el primer cafè cantante a Sevilla, el cafè al carrer Rosario, el cafè de Silverio, i aquest Antonio Chacón es va donar a conèixer cantant el cafè cantante aquest de Silverio Franconetti. Després es va consagrar a Madrid, els cafès famosos Villarrosa i Los Gabrieles, va triomfar per tot Espanya i va viatjar a Amèrica. Intèrpret enciclopèdic de tots els cantes, amb una veu de tenor, una veu gens afillant, diguem, a la veu ronca de, més característica del rajo flamenco, Chacón tenia una veu de tenor, inclús Chacón va introduir el falsete al flamenco, i ja us dic que coneixia tots els cantes, però es va especialitzar també en la malagueña, de la que em va fer una creació pròpia coneguda com la malagueña de Chacón. A principis del segle XX va fer una sèrie de gravacions amb cilindres anteriors al gramòfon que la majoria es van perdre. Va morir a Madrid i se'l va enterrar a Sevilla enmig d'un gran fervor popular. Escoltarem, doncs, ara la malagueña de Chacón, acompanyada pel guitarrista Ramón Montoya, que va néixer el 1879 i morir el 1949, que va ser el guitarrista preferit de Chacón i que va consagrar definitivament l'anomenat toque per arriba, introduint els trèmolos, arpegis i picats al flamenco i deixant enrere definitivament l'estil anterior, que era de pulgar i rasgueu. Junt amb Chacón va definir per al futur els estils orientals, com les malagueñas, granaïnes, mineres i tarantes, aquest Ramón Montoya. També van tocar amb Chacón altres com Miguel Borrull, Javier Molina i Luis Llance. Escoltem, doncs, la malagueña de Chacón, acompanyada per Ramón Montoya. A veure, perdoneu, però se m'ha col·lapsat l'ordinador, no sé què li ha passat. Se m'ha penjat l'ordinador, ho sento. Doncs llavors saltaré una mica en el temps i passaré a parlar ja de... De la postguerra. Durant la primera postguerra, l'òpera flamenca va continuar sota el franquisme, però als anys 50, 60 i 70 del segle passat, en la progressiva apertura del règim, es va produir una reivindicació dels estils hondos, les tonades, seguiries, soleares, que havien quedat amagats en els anys anteriors, encapçalada per el gran cantaor Antonio Mairena. Tanmateix, aquesta tendència portada a l'extrem va arribar a negar el caràcter de flamenco autèntic als cantes orientals i va desconfiar dels artistes que no eren gitanos. Amb aquest enfoc es va desenvolupar la gran eclosió de discos, antologies, recitals, festivals i penyes que es va fer durant els anys aquests 50, 60 i 70. Però a partir de mitjans dels 70 en endavant, els cantes orientals i els cantaores que els interpretaven van tornar a ser valorats per les noves generacions i es va agafar una visió més àmplia i justa del que era el flamenco. I llavors, amb això, la malagueña va tornar a ocupar el lloc que li corresponia. Entre aquests cantaores de les generacions posteriors, de finals del segle XX, per interpretar la malagueña hem triat Enrique Morente, per ser natural de Granada, per tant, andalús oriental, i per ser dels primers que van reivindicar aquests cantes orientals. Escoltarem en primer lloc una malagueña del seu disc Cantes Antiguos del Flamenco, disc de 1969, dels inicis de la seva carrera com a cantaor de Morente, i escoltarem una altra també de quan estava en plena carrera, del seu disc Nueva York Granada de l'any 2022, quan ja era una figura consolidada. En les dues gravacions, en la primera l'acompanyarà un guitarrista veterà que estava fent la seva carrera, que era el Niño Ricardo, que havia viscut l'època dels cafés cantantes i de l'òpera flamenca, i cantarà, Marente canta, acompanyat pel Niño Ricardo, la malagueña del Canario, que era un d'aquests cantadores de quan encara no hi havia gravació. Escoltem, doncs, per Enrique Morente, acompanyat per Niño Ricardo, la malagueña del Canario.
Thank you. ja, ja.
Cantada per Enrique Morente, una magnífica interpretació. I ara, tornant al... fent una mica marxa enrere, tornant a l'època de Chacón, que estàvem parlant d'Antonio Chacón, ara sí que podrem escoltar la malagueña de Chacón acompanyada de la guitarra per Ramon Montoya, malagueña que ja us dic que ara ens hem tornat fins als anys, fins al principi del segle XX, hem fet un pas enrere. Thank you.
pregunta por quién daba. Ven con vento a la campana. Dile que doblando está.
De Chacón, creació del propi Chacón, cantada per ell mateix, acompanyat a la guitarra per Ramon Montoya. En l'època següent, que va ser l'època de l'anomenada òpera flamenca, als anys 30 i primera postguerra, la malaguenya va ser un dels cantes preferits, junt amb els fandangos, granaïnes i tarantes, pel seu compàs lliure i per possibilitar les floritures vocals que van caracteritzar els cantaores d'aquesta època. Cantaores com Pepe Marchena, Angelillo, Niña de los Peines, Pepe Pinto, Niña de la Puebla, Canalejas de Puerto Real, Juan Valderrama i el que escoltarem ara, Manuel Vallejo. L'empresari Vedrines va ser el principal promotor d'aquests espectacles per les places de toros i teatres en aquells anys. Guitarristes que els van acompanyar com Niño Ricardo i Manolo de Huelva. Manuel Vallejo, nascut el 1891 i va morir el 1960, sevillà, cantaor molt complet, va guanyar la segunda llave d'oro del cante i va ser primera figura dels espectacles d'aquests d'òpera flamenca, junt amb Marchena i la Niña de los Peines. Als anys 50 i 60 del segle XX va ser marginat per la corrent predominant gitanista o mairenista, que no valorava el cante oriental ni el protagonitzat pels paios. Anem a escoltar per aquest Manuel Vallejo, una malagueña també, com avui estem escoltant malagueñas, acompanyat a la guitarra per Manolo de Huelva. A veure... Ho escoltem de seguida...
Thank you.
Hem escoltat a Manuel Vallejo amb aquesta Malagueñas, que és el cante que avui estem explicant en aquest programa i estem escoltant. I ara tornarem saltant el temps una altra vegada. Escoltarem una segona malagueña cantada per Enrique Morente, el gran cantaor, que tristament desaparegut fa uns anys. En aquest cas, és malagueña que va cantar en el seu disc Nueva York Granada, disc de l'any 2002, ja gravat quan era una figura ja consolidada, i en el qual va cantar acompanyat per Agustín Castellón Saviques, el gran guitarrista Saviques, que era ja molt gran quan va gravar Morente, poc abans de morir, que va ser el guitarrista que va protagonitzar l'expansió de la guitarra flamenca de concert a tota Espanya i Amèrica també, i als Estats Units d'Amèrica. Va ser un dels precursors dels Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar i tots aquests. Escoltem, doncs, d'aquest disc Nueva York Granada, una malagueña que es diu El Jardín de Venus, cantada per Enrique Morente i com a tocaor, Agustín Castellón Saviques. Enrique Morente i acompanyada la guitarra per Agustín Castellón Saviques. Bé, acabo doncs aquesta part del programa en el qual hem abocat el cante de la malagueña i hem escoltat uns quants cantes d'aquest estil flamenco. Ara passaré a relacionar-vos als events més importants que tindran lloc a Barcelona durant les dates següents, en aquest dia d'avui, avui que estem a 29 de, 17 a 29 d'abril, doncs més o menys fins al 13 de maig, durant les dues setmanes que segueixen. A veure, la Societat Flamenca El Dorado, que està al carrer Buenaventura Muñoz 21, tenim dos events. El dijous 4 de maig, a les 19 hores, hi ha una conferència Antropomúsica i el 3 Flamenco pel guitarrista guitarra flamenca i de 3, Raúl Rodríguez, que, bueno, que és el fill de Martirio, de la cantant Martirio. Ja us dic, dijous 4 de maig, a les 19 hores, Soledad Flamenca El Dorado, Buenaventura Muñoz 21, i el dijous 11 de maig, a les 19 hores també, tenim un concert de guitarra per Pedro Soler, guitarrista flamenco. A la mateixa adreça, Buenaventura Muñoz 21, i el preu són 12 euros. Ara passem a parlar del Festival d'Art Flamenc de Catalunya, que es fa a l'Auditori de Cornellà, carrer Albert Einstein 51, a Cornellà de Llobregat. Hi ha un concert de Quiqui Morente, acompanyat per guitarra flamenca i també acompanyat per electrònica, el dia 13 de maig, a les 20 hores, concert de Quiqui Morente, preu 26 euros, a l'Auditori de Cornellà, carrer Albert Einstein, 51, de Cornellà de Llobregat. Al Palau de la Música segueixen fent les seves grans gales flamenques, que són espectacles que jo crec que estan bastant bé, des del punt de vista, diguéssim, del purisme flamenco. Ara, l'inconvenient és que són cars. És el 30 d'abril, a les 21:30, i el 5 de maig, a les 18:30. Gran gala flamenca, Palau de la Música, però el preu són 35 euros en endavant. I, al contrari, tots els divendres, a la sala Jassi, al carrer Requesens número 2, al barri del Raval, tots els divendres, a les 21 hores, tenim flamenco, tocaores, cantaores i bailaores també, espectacles flamencos en els quals el preu són 15 euros a punt submissió, per tant, molt més econòmics i no de menys qualitat. Doncs sempre actuen intèrprets vinculats la majoria als tallers de músics, que per tant és una garantia de qualitat del flamenco que ja es fa. I per descomptat tenim a Barcelona periòdicament, quasi cada dia, actuacions als tablaos de la ciutat, Tablao de Carmen, Los Tarantos, El Cordobés i altres tablaos que estan més enfocats al públic dels turistes que visiten Barcelona, però vaja, també hi pot anar qualsevol habitant de la ciutat, evidentment. Bé, ja l'última part del programa la farem dedicada al cantaor El Niño d'Elche i el seu últim disc que ha fet acompanyat a la guitarra per en Raúl Refri. Niño d'Elche, Francisco Contreras Molina, cantaor, cantant, performer i més coses, nascut a Elche, Alicante, el 1985, en el si d'una família procedent de Granada. Va començar la seva trajectòria com a cantaor de flamenco a una edat molt temprana. Va participar en diferents concursos, però va començar a interessar-se per altres àmbits artístics com el rap o la performance. A més de barrejar el flamenc com altres gèneres musicals com el jazz, l'electrònica, el rap, el seu treball també es vincula a altres disciplines com la performance i destaca per col·laboracions amb l'audiovisual, la poesia i la dansa. Havent fet treballs conjunts amb creadors com Los Volubles 3, Isaac i la Cuesta, Raúl Cantizano, Israel Galván, Los Planetas, Miguel Álvarez Fernández i Refri. El novembre de 2020 va col·laborar amb C. Tangana també i la húngara amb un tema titulat Tu me dejaste de querer del disc El Madrileño. El 2021 es va estrenar el documental Canto Cósmico Niño d'Elche dirigit per Leire Pellaniz sobre aquest músic i la seva obra. L'últim disc que ha fet es diu Flamenco Mausoleo de Celebración Amor y Huerte 2022 amb el guitarrista Raúl Refri. I d'aquest disc posarem ara alguns talls. Raúl Refri, Raúl Fernández Miró, més conegut pel seu nom artístic, nascut a Barcelona el 1976, que és un productor, cantant, músic i compositor espanyol. Es va iniciar formant, i concretament català, es va iniciar formant part de grups als anys 90 i a partir dels anys 2000 va començar la seva carrera personal de cantautor alternant castellà i català. A més de fer els seus propis discos, ha fet moltes col·laboracions com a guitarrista i productor amb Rosalía, el famós àlbum Los Ángeles, Sílvia Pérez Cruz, Mala Rodríguez, Albert Pla, C. Tangana i molts altres. I ha introduït una nova forma molt personal de tocar la guitarra flamenca. Anem a escoltar aquest disc de Niño del Xem, Raúl Refri, varios talls. El primer és un que es diu Lamento. Aquest lamento per el Niño d'Elche i Raúl Fernández Refri. Hem comprovat la forma tan original que té de tocar la guitarra el Raúl Fernández Refri, i escoltarem altres parts d'aquest disc en el qual, si bé el Niño d'Elche ha fet coses molt allunyades a vegades del flamenco, en aquest disc en canvi es senyeix bastant a una sèrie de palos flamencos, si bé cantats i acompanyats d'una forma molt, molt personal. Aquest que hem escoltat jo crec que és una espècie de cante lliure, com una tonà. I ara el següent que escoltarem és un... A veure... El següent és un que es diu Lamento. Ai, no, perdó, Lamento el que hem d'escoltar. És un que es diu Seguirilla Madre, una seguirilla, en la qual també canta junt amb la Rosalía, la famosa cantant Rosalía. Escoltem, doncs, aquest Seguirilla Madre, amb Niño d'Elche, Rosalía i Raúl Refri. Thank you.
corazón donde Dios.
Guerilla Madre, amb Raúl Refri, Niño del Che i Rosalía. En aquesta part última, quan entra en Rosalía, és quan hem escoltat el compàs de la Seguirilla, el compàs típic de la Seguirilla. Bé, ja us dic que és un disc en el que el Niño del Che es cenyeix bastant, encara que no ho sembli per l'acompanyament, però es cenyeix bastant a una sèrie d'estils de cante flamenco. Ara escoltarem un altre que és una fiesta, es diu Fiesta Giliana, és una fiesta o unes boleries per fiestes, i bueno, en fi, escoltarem el compàs de la boleria.
A mi brazo que ya llega el día. Thank you.
lo han emborrachado. Antes de que amanezca el día, y antes de que amanezca el día, se tiene que ver tu cara muy cerquita de la mía. Ay, a levanta, a levanta y no duerma más, a levanta y no duerma más, que son las cuatro de la madrugada. Noche será, el mundo se callaba, señores, y prepara, que son las 12 de la mañana. Te llevo en el alma, pena y alegría, vente pa' mi brazo que ya llega el día. Te llevo en el alma, pena y alegría, 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 te llevo en el alma, 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 te llevo en el alma,
el niño del Che, niño del Che, que en algunes declaracions que ha fet arrel de treure aquest últim disc, ha dit que el flamenco havia mort, i no ho sé, jo penso que precisament amb aquest disc últim el que ha fet és recuperar una mica l'autenticitat del flamenco, i vaja, em sembla a mi que no pot dir que s'hagi mort el flamenco. Bé, ara escoltarem l'últim tall d'aquest disc, que és un que es diu L'Último Fandango, també cantat per El Niño d'Elche i acompanyat per Raúl Refri, i en fi, pues, si no ens dona temps per més, pues acabarem amb aquest tall d'aquest disc.
Muerto tengo el corazón, de día
Bé, doncs amb aquest fandango del Niño d'Elche i Raúl Refri em despedeixo de vosaltres fins al proper programa i en directe i les repeticions d'aquest programa que seran el dimarts 2 de maig a les 9:30 del matí, dissabte 6 de maig a les 13:30 com avui, dimarts 9 de maig a les 9:30 del matí i el nou directe ja serà el dissabte 13 de maig a les 13:30. Molt bé, doncs, fins a la propera, fins al proper programa en directe, em despedeixo doncs, ja de vosaltres amb aquest programa que hem fet, que hem dedicat a la Malaguenya i al Niño d'Elche i Raúl Refri. Adéu-siau.